Herrera.com. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I primer, estem molt pendents d'aquest accident, aparatós accident, afortunadament sense cap mort, sense cap víctima mortal, encara que hi ha 2 ferits crítics i un de greu en aquest accident de l'autobús que ha volcat a la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera. És un autocar de treballadors d'Inditex que ha quedat en vertical, a la boca d'un túnel. És molt aparatós, espectacular, l'accident, encara que, afortunadament, encara sense... No hi ha cap mort. Això sí, insisteixo, 2 ferits crítics i un de gran. Estarem molt pendents d'això. En una estona la Yolanda Canales ens farà 5 cèntims i ens actualitzarà com està la situació. Hem de dir, d'entrada, després ens ho explicaran i puntualitzaran des del Servei Català de Trànsit, que si heu d'agafar la C-32, doncs millor que no. En sentit nord està tallada, així que millor evitar aquesta via per retencions, perquè s'estan fent feines, doncs, per deixar-la lliure, en aquest cas, i evacuació dels ferits, en aquest cas. Bé, estarem pendents d'aquesta situació, d'aquesta notícia que s'ha produït aquest matí. I, a part d'això, entrarem també a parlar ara mateix d'una qüestió molt pròpia d'aquest estiu. Una qüestió molt pròpia d'aquest estiu, i és la calor. La calor. Què fa la calor? Doncs que anem a la platja, a les piscines, doncs ens posem en banyador, ens posem en biquini, en tanga, el que sigui, fins i tot nudisme, hi ha persones que fan nudisme, no? Doncs també. Ara, l'aspecte físic ens marca molt. Ens marca molt. Encara que això també va per barris, eh? Però ens marca molt. Un estudi, i per aquí va, ara són 2 punts que enllaçaré de seguida, però un estudi sobre obesitat en persones adultes assenyala que un 55,8% de la població major de 18 anys que resideix a Espanya presenta un excés de pes. Un percentatge situa en un 18,7% que es refereix a l'obesitat, i un 37,1% al sobrepès. És a dir, està el sobrepès i després l'obesitat, en aquest cas. D'això se'n treu una determinació, una definició que es diu gordofòbia. Tal qual com sentiu, gordofòbia. Que amb l'arribada de l'estiu i l'exposició més del cos, doncs augmenta. Possiblement tu ets gordofòbic, i no ho saps, perquè són petites maneres de fer les coses sense una intencionalitat de menyspreu cap a altres persones, però hi ha un què. Hi ha un què i passa. La gordofòbia creix amb l'estiu? Jo diria que sí, que creix amb l'estiu. Per què? Doncs perquè aquesta societat, encara que no vulguem, encara que hi ha molts missatges, encara que hem d'acceptar el nostre cos i tot això encara cala, sobretot a les joves, que tenen menys eines emocionals per lluitar contra aquestes coses. És que ja tenim una edat, segurament ja es pot afectar. Tothom vol veure's bé al mirall. Veure't al mirall i bé, estar mig satisfet de la imatge. Encara que és el que hi ha, eh? O sigui, tu te mires a l'espejo i és el que hi ha, és el que toca. Però bé, dins d'un què d'acceptació d'un mateix, aquesta seria el què. Acceptació d'un mateix. El cas és, jo explicava, la societat doncs imposa aquests cànons de bellesa, doncs, que són molt tirants. Són molt tirants. Però per una persona mateixa, la que, pel que sigui, no s'acaba d'acceptar a si mateixa, sobretot això, hi ha una incidència clara en adolescents, i després per la imatge dels demés. Igual que està l'agorafòbia, la pobrefòbia en aquest cas, la fòbia als pobres, també està la gordofòbia, fòbia als gordos. Perdona-ho que ho digui així, d'aquesta manera, eh? Bon, parlem d'això, però perquè segurament aquest estigma augmenta durant l'estiu. Per què? Tenim al telèfon a l'Andrea Arroyo, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Andrea, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, eh? Bé, comencem. Definim, la mateixa paraula defineix, però què és la gordofòbia?
La gordofòbia és un fenomen social que es basa en un rebuig i en una discriminació cap a les persones que pateixen obesitat. I llavors això el que comporta és un fenomen a la mateixa vegada d'estigmatització. Sobretot estigma associat al pes, a l'excés de pes, i sobretot un estigma associat directament a la condició d'obesitat en general, amb tot el que comporta.
És a dir, que ja no és el complex o el sobrepès d'una persona mateixa conforme a si mateixa la seva autoestima, sinó de la resta de persones conforme a aquella persona.
Correcte. És tot el conjunt d'esdeveniments que es poden produir entorn en aquestes persones que dius tu que pateixen obesitat, tot el conjunt de fenòmens que es produeixen entorn a les seves situacions socials, és a dir, de part de l'entorn social cap a elles.
Clar, això fa, suposo, que encara es minimés aquella autoestima si és que no té una personalitat forta. En aquest cas, segurament es pot veure molt, molt afectada. Per què passa la gordofòbia? Perquè, clar, jo puc entendre, en principi podria entendre que, ostres, tinc sobrepès i jo em vegi al mirall i digui, ostres, no estic d'acord amb el meu cos, vull dir, he de fer alguna cosa, però que la resta em diguin? Vull dir, d'on surt això? És una cosa que em costa encaixar, això.
Sí, la veritat és que és bastant discriminatiu només pel fet de que al final no cap persona no hauria de patir rebuig per la seva figura o per qualsevol mena de condició, de la mateixa manera que pot ser estigmatitzant que li diguis a una persona depressiva perquè pateix una depressió, perquè al final nosaltres no ens definim, no?, per les patologies que tenim, sinó que per damunt de tot som persones. Llavors, al marge d'això, aquest fenomen, diguéssim que l'origen pot ser multifactorial, val? I un dels factors, diguéssim, més diana o que diguéssim, forma part d'aquest eix central, sí, és que vivim, la realitat és que vivim en una societat on hi ha un ideal de bellesa que està directament associat a la primó. Llavors, tothom o tot cos no normatiu, no?, que s'allunya d'aquests canons de bellesa de primó, doncs al final ha de rebre el missatge social és que ha de rebre una discriminació, perquè, clar, no pertanys en aquest canons de bellesa que suposa que has de seguir i que, a més, un altre factor és que aquests canons estan associats a l'èxit. Per Clar. Tant, com que no pertanys en aquest ideal de bellesa de primó, tens un altre tipus de cos que no és l'esperat a nivell social i a nivell de context, no seràs una persona tampoc amb èxit i, per tant, indirectament, no?, pues, et rebutjo. O directament hauries de patir, no?, o hauries de rebre aquesta mena de distintiu, no?, diferencial. I aquest diferencial, pues, es converteix en discriminatiu en el moment en què ja li donem un tracte diferent només per la forma o pel seu aspecte físic del cos, en aquest cas, per tenir sobrepès o un excés de pes.
Ho estic flipant una mica, perquè puc entendre que tots som una mica gordofòbics?
Indirectament.
Sense adonar, fins i tot sense adonar-nos, sí, allò de fer coses, sí, que no sé, no vols, sí, fer, però... o no una intencionalitat conscient, però...
Exacte, sí. Diguéssim que vivim tots en una mateixa societat i aquesta societat indirectament és una mica gordofòbica ja. O sigui, ja és un tema de tret de la societat en la que vivim. I clar, al final en la societat estem tots. Llavors jo crec que tots podem tenir una mena de mínima responsabilitat. Evidentment aquí ja entraríem en temes de responsabilitat individual, responsabilitat col·lectiva, però sí que és veritat que al final cap persona hauria de rebre cap comentari ni cap prejudici ni, òbviament, cap mena de discriminació o de rebuig pel cos que tingui.
Com podem protegir els nanos, els petits, els menors de la gordofòbia?
A base de molta educació des de la importància de la nostra essència. Moltes vegades el missatge que reben els nens i sobretot els adolescents, que deies pel tema de defenses socials, és que la importància de nosaltres mateixos radica en com tenim el cos, com tenim els braços, com és el nostre color d'ulls, pues ara com és la nostra qualitat de la pell, no? Amb totes aquestes rutines de skincare que ara ja es porten molt, no? Hi ha molt de moda. I al final no es tendeix a ressaltar o a diferenciar el valor de la persona pròpiament com a persona i com a essència. Simplement ens fixem en la part de fora, no? en la capa externa, per dir d'alguna manera, amb l'envoltall del regal. No? I al final el que ens caracteritza a mi com a Andrea és la meva personalitat i com sóc jo i el que li puc oferir, independentment del meu aspecte físic.
Doncs Andrea Arroyo, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia. Fins la propera.
Doncs és una qüestió clara, no?, aquesta gordofobia que es manifesta doncs, principalment a través de comentaris, burles, i deixa una mica allò de l'operació en biquini, una mica entre cometes, una mica entre cometes, perquè darrere doncs, hi ha a vegades el que hi ha. Això sí, el que diuen els professionals de la salut, més enllà de la gordofobia, és tenir un pes saludable, menjant de forma saludable, perquè el sobrepès o l'obesitat doncs, porta doncs, problemes de salut. Això és una veritat, però són dues coses completament diferents, una cosa i l'altra. Bé, de seguida en parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, per tastar l'actualitat policial de la setmana, i preguntarem per una dada duríssima, duríssima, que no és nova, però que continua sent duríssima i que cada cop que passa es posa de manifest. I és que el 40% de les dones assassinades per violència masclista a Espanya, a tot Espanya, són a Catalunya. El 40% passa a Catalunya. En parlarem d'aquesta dada duríssima, del per què, del com, si hi ha un per què, si és que hi ha, i de tota l'actualitat que ens porti la Imma Viudes. Però abans, si em permeteu, un missatge sobre reformes de casa. L'estiu és un dia, és una època de reformes, d'obres, de pintar. A mi em toca pintar, mare meva. Doncs mireu, a Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, de bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys que estan a la bretxa, eh? Ja és un any, eh? Amb els millors professionals propis que, a més, ho faran molt especial per tu. Sempre amb la millor qualitat i acabats, sempre amb preus immillorables, sempre amb les dates d'entrega amb plaç garantitzat i ofertes i regals per cada projecte. Així que pots anar a visitar la seva exposició per fer-te una idea de com treballen la gent d'Atelier a la via Augusta 106 o trucant al 606 34 67 23. 606 34 67 23. Atelier, deixa la teva llar en bones mans.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Un dia descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Flexicar.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Donem la benvinguda a l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Aima, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Què tal, com estàs? Escolta'm, la primera comentari que vull fer per analitzar una mica així per sobre és aquest titular, aquestes xifres tremendes, duríssimes, de totes les dones assassinades a Espanya per violència masclista, el 40% ha estat a Catalunya. Per què aquesta xifra tan elevada? Ja per si és molt bèstia, només una, però el 40% que passi a Catalunya, alguna cosa vol dir això, no?
Aviam, s'estan analitzant les causes. De fet, ningú ha sabut donar una explicació de per què està passant això a Catalunya. És cert que ha hagut un increment elevat, em sembla que s'ha triplicat el triple de pressupost per combatre les violències masclistes, i evidentment és un problema estructural que no ho veig només a un factor, no? El que sí que tenim clar és que, més enllà de la multifactorialitat, el fet que hi hagi ara mateix aquest període estival, no? També passa el Nadal, també ens ho trobem, no? Les parelles passen més temps juntes. En molts casos ho veiem, no? Hi ha més separacions, per exemple. Llavors, una cosa són les separacions, evidentment, no? Però hi ha molts homes, bueno, molts homes no, perdó, vull corregir, no molts homes, sortosament, però sí que hi ha homes que sabem que són maltractadors, i que el fet de que, per exemple, poso un exemple, en aquest període estival, doncs la dona manifesti, no?, el fet de voler-se separar, fa que aquest senyor, doncs, senti que perd el control de la seva exparella i acabi donant aquest pas fora de control, no? Et poso un exemple, Sí. El que vull dir és que en aquests períodes on passem més temps junts, doncs és quan es donen situacions més de recrudescimiento, no?, d'aquestes violències. Però, clar, que ara hem d'analitzar per què està passant això a Catalunya, no?
Aquesta és la clau, perquè les vacances són per tots, és a dir, el temps de tant el Nadal, com explicaves, com ara l'estiu, és a tot Espanya. Que el 40% es concentri a Catalunya, ostres, suposo que és una dada de difícil analítica i més difícil resposta, suposo.
Clar, això, aquí hauran de participar altres agents, no?, i la diagnosi dels experts que puguin donar una resposta. Sí que és cert que es manifesta, no?, que sí que ha hagut un increment pressupostari a Catalunya per lluitar contra aquesta xacra, però les dades són les que són. Nosaltres també hem insistit per la nostra part que s'ha de prestigiar i s'ha de dotar de mitjans els grups d'atenció a les víctimes que tenim a Catalunya, perquè la gent vulgui treballar en aquests grups, perquè la gent vegi com atractiva aquesta especialitat, que no està reconeguda com a especialitat, però que en canvi fan una tasca ingent, i creiem que s'ha de motivar, no?, que agents del cos de Mossos vulguin anar a aquestes unitats, a aquests grups, que estan, doncs, amb una sobresaturació de casos i que, evidentment, doncs, necessiten mitjans per poder treballar, no? Però, en qualsevol cas, les dades que et puc donar a Catalunya, que ja sabem les que són, no?, que ha hagut, doncs, 18 assassinats de dones i nens en 7 mesos, que crec que és la xifra més alta que hem patit en molts anys. De fet, la de la canalla, em sembla que no tenim dades similars des del 2013. De tot això s'haurà de fer una reflexió profunda de què està fallant concretament a Catalunya i si s'estan destinant també suficients recursos, no?, per poder donar resposta al que tenim.
Clar, és un autèntic problema en tot això, perquè crec que la societat ara està més sensibilitzada davant de tot això. Hi ha més educació, si em permeteu, però les xifres continuen augmentant, Imma.
Hi ha educació, sí que és cert que hi ha més que educació, sí que hi ha conscienciació social, sí. Però no és suficient,
Sí.
I a més també hem de saber si s'està donant resposta a aquestes dones, no? Perquè la violència de gènere porta associades a altres violències, ho sabem, no? Com la violència econòmica, no? Moltes dones donen els seus marits perquè abans de maltractar-la ha aïllat econòmicament perquè no pugui desfer-se del seu agressor. Moltes dones no volen denunciar perquè no volen separar-se, perquè no volen deixar els fills amb el maltractador, no? En molts casos sabem que els punts, això reconegut per la mateixa Generalitat, per membres de la Generalitat, que els punts on els punts de trobada, no? On es troben parelles separades per maltractament, on troben els fills, doncs no estan funcionant en alguns casos bé, s'han de revisar. Vull dir que aquí hi ha millores de protecció tant per les dones com pels fills i d'alguna manera en això haurem de fer una reflexió profunda sobre si s'està donant resposta a les víctimes perquè s'animin a denunciar, perquè recordem que la violència de gènere és com un iceberg, això ho hem dit en el teu programa alguna vegada, no? Que sí que és cert que tenim la punta, no? Que són les persones, les dones que decideixen denunciar, però sota, no? Tenim tot aquest bloc de gel enorme que són aquest 80% de dones que no denuncien davant d'un fet així.
Hi ha certa por a la manca de protecció, és a dir, quan es detecta un cas preocupant de violència de gènere, en aquest cas el sistema té prou eines o prou efectius com per protegir una dona que ha denunciat?
Doncs nosaltres fem tot el que podem i sí que és cert que quan detectem que hi ha un cas d'extrema gravetat, evidentment se li dona resposta, com no pot ser d'una altra manera, eh? Però, a banda d'això, necessitem molta prevenció, molta detecció, no?, per saber què està passant a la vida de cada dona, no? Perquè moltes dones, com et dic, no denuncien per molts motius, no? Entre ells la por o l'aïllament econòmic que pateixen, i en aquests casos la detecció seria cabdal per poder donar una resposta.
Bé, canviem de tema i ara parlem d'una detenció, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han detingut a 4 homes per... era un clan familiar que està especialitzat en robatoris a interiors de vehicle en pàrquings privats, no al carrer, no els vehicles estan aparcats al carrer. No, dins dels pàrquings privats entraven allà a robar, doncs aquest clan ha estat desmantellat, Imma.
Doncs sí, han detingut 4 homes, com deies, això, bueno, això han estat els companys de la unitat d'investigació de la comissaria d'Eixample, els quals hem de felicitar, perquè doncs, han desarticulat doncs, aquest clan familiar, no?, que, com deies, robaven interior de vehicle a pàrquings privats, no?, i en alguns casos s'havien dut objectes, bueno, en un cas concret, no?, que és el que remunta a l'inici d'investigació. Per exemple, van sostreure de l'interior d'un vehicle objectes valorats en 1.800 euros.
Carai.
Estudiaven molt a les víctimes, estudiaven molt els vehicles que havien de robar i funcionaven com una estructura totalment jeràrquica, en el qual doncs, tothom tenia el seu paper, les tasques estaven molt diferenciades, així que trobàvem aquells que cometien els robatoris, els que feien l'operativitat, no? Després els que feien com a receptadors, els que venien aquests objectes, els que els emmagatzemaven i després també els que s'encarregaven de la logística, no? Per tant, estava molt ben estructurada, molt ben organitzada aquest grup criminal i, com deies, no? Com deien, doncs, aquests companys i companyes de la comissaria d'Eixample doncs, van anar fent la seva investigació fins que van aconseguir doncs, fer 3 entrades a domicilis situats a Barcelona i Mataró, on van detenir aquests 4 persones i van intervenir 7.400 euros en efectiu, a més de nombrosos objectes que constaven com a sostrets. Per tant, felicitar els companys que estan, ja ho hem dit moltes vegades, a comissaries de Barcelona estan molt desbordats amb les investigacions, però en aquest cas, no, quan donen aquests fills, doncs evidentment se'ls ha de felicitar.
Doncs ja sabeu, no deixeu res de valor dins del cotxe, això ja és una qüestió que hauria de ser de base, però a sobre, si t'estan estudiant què fas, què no fas, els teus moviments i què deixes i no deixes el cotxe, estàs venut en aquest cas. Afortunadament aquest clan ha estat desmantellat. I atenció, perquè aquest titular m'ha sorprès, Imna, i és que ha estat expulsat d'Espanya un multireincident que estava causant gran alarma social a Sitges. I és una de les grans demandes, no?, expulsar els multireincidents, en aquest cas, si no són, evidentment, espanyols, si són de fora, en aquest cas. Cosa que ha passat amb aquesta persona.
Sí, això ha estat un operatiu conjunt entre Policia Nacional, en col·laboració amb la policia local de Sitges i els Mossos d'Esquadra, que el van detenir. I aquest senyor, que era un ciutadà estranger que acumulava doncs, nombrosos antecedents, doncs, generava gran alarma social a la localitat de Sitges i també als voltants. I com deies, doncs, el titular o la notícia, que no hauria de ser-ho, que no hauria de ser-ho, és que ha estat expulsat d'Espanya. I és així. Vull dir, no hauria de ser noticiable, hauria de ser una cosa doncs, habitual, però bé, anem pel bon camí, no? En aquest cas, aquest senyor doncs, acumulava nombrosos antecedents per delictes contra la salut pública, robatoris amb violència, falsedat de moneda i lesions, entre d'altres. I li constava una obligació de presentació periòdica davant dels jutjats que no hauria complit, així com una mesura cautelar de retirada de passaport en vigor.
De fet, em sembla que fins i tot es trobava en situació irregular dins del país.
Efectivament, efectivament. Aquest senyor acumulava diverses condemnes judicials, vull dir que el senyor es pensava, no, que tenia patente de corso, no, i evidentment no tenia. Un cop s'ha localitzat aquesta persona, bueno, es va organitzar, com dèiem, no, un dispositiu conjunt amb Policia Nacional, Mossos i Policia Local per localitzar-lo i detenir-lo, i un cop ha estat així, doncs s'ha traslladat a dependències dels companys de Mossos, i llavors doncs s'ha pogut tramitar l'ordre d'expulsió que pesava sobre aquest senyor. Se'l va traslladar a Madrid i allà ha estat expulsat.
Bé, doncs és una qüestió que hauria de ser així amb tots els multireincidents que estiguin aquí. Vull dir, és una qüestió molt, molt així. I la multireincidència, bueno, seria un altre tema. No entraré en el tema. No em ficaré al bassal, perquè això és un tema llarg de parlar i de discutir fins i tot. No seria el moment. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com sempre, moltíssimes gràcies per apropar-nos i explicar-nos l'actualitat policial. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Cuida't, Imma. Bon dia. Va, de seguida parlarem d'addiccions. No sé si us sabeu, però us ho explico. Jo no ho sabia, eh? Les addiccions augmenten a l'estiu. Quan parlo d'addiccions, estic parlant d'addiccions a moltes coses. Ja no només parlo dels mòbils, parlo, per exemple, addiccions a drogues. Per exemple, a les drogues, tal qual, augmenten a l'estiu. Per què? En parlarem de seguida, aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem de Heredex. Heredex, mireu, no sé si pots enfrontar un problema perquè, per exemple, un hereu que viu en el pin sense permís i dificulta la venda, per exemple. Doncs Heredex té la resposta. Pots vendre la teva part de l'immoble i evitar els conflictes. Quan rebre una herència es converteix en una càrrega familiar o t'empenedeixes d'haver-la acceptat, pots confiar en Heredex per resoldre-la. Pots evitar judicis i problemes. Visita heredex.es. Heredex.es. És HEREDEX. Heredex. Heredex.es. Pots vendre i deixar enrere els problemes heredats si són un problema per tu. Heredex.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Celébralo con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Enhorabuena, campeones.
500 castillos. 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León.
Bud Spencer está que trena.
Lo siento, esto no me gusta.
Y va a solucionar los problemas.
Tengo un trabajo para ti.
De una vez por todas.
Ya me he despedido.
Tú perdonas, yo no. Y un ejército de 5 hombres. 2 de Bud Spencer. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Escolta això, per adelgazar de una vez por todas y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, hay que hacer el plan 1, 2, 3. Y en verano es que es más fácil. Enriqueta, que es dietista de Laboratorio Skinny Tech, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. Mira, con el calor veraniego sudamos más y esto provoca que el metabolismo se acelere y quememos más calorías. Y además, con el plan 1, 2, 3 de Clinitec, adelgazar es más rápido porque multiplicamos por 5 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Yo sé que a lo mejor estás cansado de probar de todo. Pues la solución te la traigo. El plan 1, 2, 3. Fácil, rápido, no son batidos. Sigues comiendo y sin efecto rebote.
Bueno, pues ya sabes que el plan 1-2-3 tiene registro sanitario, es económico, es fácil de hacer, uh-huh. Es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos, por ejemplo, la primera semana?
Pues la primera semana son los sobres de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, nos deshinchamos, recuperamos la cintura, bajamos más de una talla y eliminamos los michelines.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, recuperas tu flora intestinal, regulas el metabolismo, eliminas el estreñimiento y ya me pierdes 3 kilos de grasa.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes, sin efecto rebote. Vas a perder de 4 a 7 kilos. Vas a poder controlar además tus niveles de azúcar, colesterol, al bajar de peso, porque lo vas a conseguir. Y además, ¿lo quieres? Pues te lo enviamos a tu domicilio, sin gastos de envío por ser oyente de COPE, sin desplazarte a ningún centro. Y ya puedes empezar mañana mismo a perder peso y volumen. El teléfono para que le llames, 650-51-52-53.
Y es que además, Enriqueta, hoy hay una oferta fantástica para que se consiga adelgazar ya de una vez por todas. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta oferta?
Esta oferta es un ofertón, ¿eh? Porque todos los oyentes que nos llamen ahora, Cruz, van a tener de regalo las infusiones veraniegas, la detox, más la lipo, más la adrena, para mantenernos superhidratados, para que nos ayudan, es un complemento a perder peso. Pero además, las llamadas más rápidas, sí, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado para destruir esa grasita de las 3 zonas más resistentes, vientre, michelines y esa celulitis, decirle adiós, además con el plan 1-2-3. Ahora, adelgazar más de 4 kilos en tan solo 3 semanas es posible con tu plan 1-2-3. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Vamos a ponernos ese bañador, que es lo que nos toca. 650-51-52-53, el método más eficaz que multiplica por 5 tu pérdida de peso y volumen con el plan 1-2-3. Vas a bajar ya de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y el número, 650-51-52-53. Llama a este número, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informar sin compromiso de todas las bondades del plan 1-2-3. Sí. Y además, gratis, con el plan 1-2-3, las infusiones y el gel adelgazante con el plan 1-2-3. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta Patonés Patonet.
Patonet molt grans per tu i per tots.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I és una dada contrastada, curiosa, i que possiblement no és molt coneguda, i és que les addiccions de molts tipus augmenten durant l'estiu. Augmenten d'una manera clara. De fet, al setembre, les consultes, sobretot en psicòlegs i psiquiatres, augmenten, a part de per altres coses, per addiccions. Tenim al telèfon a l'Aleix Cortés, que és psicòleg del Centre Kafka Mataró, per fer-li aquesta pregunta. Aleix, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Aleix. Per què pugen les addiccions a l'estiu?
Doncs mira, passen dues coses aquí. Pugen i hi ha més recaigudes. Pugen per què? Perquè canviem la rutina, no? I perquè nosaltres tenim entès a la nostra societat que l'oci és quelcom que té a veure, doncs, amb sortir de festa, amb veure, amb aquesta part més social, no? a la que estem acostumats. Llavors, què passa? Que quan algú no té una bona gestió de certes situacions, aquí hi ha el moment perfecte, no? Per sobrepassar-se, per no tenir control i per començar amb una dinàmica de consum molt més continuat i molt més elevat.
Però tant és així? És a dir, jo entenc que, al canvi, les vacances, doncs, jo què sé, te'n vas de festa i veus una mica més del que tocaria. Però tant com per crear una addicció?
Mira, fixa't que l'addicció no es crearà mai, en aquest moment, però sí que tindrem el detonant. Per què? Perquè al final, a l'haver-hi més temps lliure, comparteixes més temps amb persones. I si tu ja tenies una conducta addictiva durant l'any o un consum, no?, problemàtic, el que passa és que durant l'estiu els teus familiars, els teus amics, la teva parella se'n donen més compte. Llavors no és que l'addicció en si comenci en aquell moment, però sí que es detecta i es diagnostica en aquell plaç de temps, o durant l'estiu o just acabat l'estiu, perquè ja han saltat totes les alarmes sobre aquesta conducta.
Clar, i les recaigudes deu ser pel mateix motiu, o no?
Les recaigudes és pel mateix motiu, però té una part una part que jo trobo més interessant, que és que, clar, quan tu estàs fent un tractament en addiccions, hi ha una cosa que és que no pots seguir consumint, evidentment, de cap manera, no? Perquè si no estaríem seguint dins del consum addictiu. Llavors, a l'estiu veiem molts estímuls, des d'anar a la platja en els xiringuitos, des dels bars i les terrasses que estan plenes de gent bevent alcohol. Hi han reunions socials que normalment van acompanyades del consum de substàncies. I tot això, no? Festivals de música, sortides, tot això va fent que la gent tingui més ganes de consumir, que de vegades s'abandoni el tractament, que de vegades es distanciï una miqueta d'aquest repte, no? Que és deixar el consum. I clar, i això s'ajunta amb les redes socials, que tenen absolut control sobre el que veiem, no? I com percebem la realitat, i en allà caiem una altra vegada en el FOMO, no? En el fear of missing out, de no ser en els llocs que ens agradaria ser.
Clar, la pregunta seria com podem intentar controlar tot això, perquè no sé si depèn només d'un mateix o també de l'entorn.
Doncs mira, depèn d'un mateix, hi ha d'haver molt de control, hi ha d'haver molta continuïtat i tenir les coses molt clares, però sí que hi ha una part social que penso, no?, que hem de començar a reflexionar sobre quin és l'oci que nosaltres volem tenir. No, no sempre s'ha entès l'oci de la mateixa manera. Els grecs parlaven de l'oci com la negació, bueno, el negoci com la negació de l'oci, però l'oci entès com la connexió amb l'art, no?, com estar més atent, com fomentar totes les capacitats més intel·lectuals, la reflexió. Això és una miqueta l'oci original. I l'hem canviat per una altra cosa, no?, que és per al descans, que és per una part més hedonista. Mm. Jo crec que aquí hem de fer una reflexió com a societat. Per què no tenim un oci més saludable, un oci que estigui més connectat, no?, amb aquest creixement personal?
És difícil, això, eh? És difícil, perquè, clar, no sé fins a quin punt això té un peu a l'utopia, pràcticament.
A veure, evidentment, no podem demanar que totes les vacances estiguin destinades al coneixement, etc. Però sí, dedicar una part del nostre temps lliure a fer això, no? Pues a llegir, a anar a un museu, a veure un documental que ens obri una miqueta la ment, a tenir una xerrada amb els amics que no sigui vinculada només al riure i a passar l'estona, sinó que sigui vinculada al coneixement més profund. No? Jo sempre penso que a les vacances hi ha d'haver temps per tot. Hi ha d'haver temps per estar descansat, hi ha d'haver temps per disfrutar, però hi ha d'haver temps també per créixer personalment. Quan agafo vacances i després he de tornar a la vida, he de tornar a la vida d'una forma diferent, m'ha d'haver canviat d'alguna manera.
Noteu més aquest augment d'addiccions o de gent que demana atenció a partir del setembre?
Moltíssim, moltíssim. Nosaltres tenim dos pics. Mira, t'explicaré. Just ara, a l'inici de l'estiu, tenim sempre una pujada molt gran de pacients greus que necessiten fer un ingrés o que necessiten fer un tractament molt més intensiu, justament perquè comença un consum molt més accelerat. Després passa l'estiu i al final de l'estiu, una vegada tornen les rutines, tornem a tenir una pujada molt gran de pacients amb demanda per addiccions, justament per aquest motiu, no? Perquè durant l'estiu no hi ha hagut una gestió i un control d'aquest consum.
Carai, pues anem bé, en tot cas. Doncs ja sabeu, control en tot cas. Senyor Aleix Cortés, psicòleg del Centre Kafka Mataró, escolta, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta, cuida't.
Igualment, que vagi bé.
Hem de vigilar. Arribem o estem a punt d'arribar a la una del migdia. Recolliré quatre papers, faré quatre reflexions i tornarem primer per actualitzar la situació de l'accident de la C-32 i després parlarem de desconnectar després de la feina. De fet, la xifra diu que el 55% dels catalans no poden desconnectar després de la feina, per moltes qüestions, la digitalització, entre d'altres. Jo ara mateix us trasllado una pregunta perquè reflexioneu. Sou yonquis del mòbil? Esteu enganxats al mòbil? És una de les qüestions, per tot això. Esteu enganxats al mòbil? Fem una prova, perquè segurament molts direm que no, jo inclòs, Jo diria, no estic enganxat al mòbil. Però ara, deixem el mòbil, una petita prova, Avui, en algun moment, deixes el mòbil a casa i marxes. I marxes a fer un tomb d'unes hores. No, fer un cafè fora, però el deixes a casa, i marxes tranquil·lament, jo què sé, a fer compres. Tens sensació com d'angoixa, de, ostres, estoy desconectado del planeta? Doncs, si tens aquesta sensació, encara que sigui petita, possiblement tens una addicció digital al mòbil. He de dir que a mi m'ha passat perquè jo he fet la... vaig fer ahir la prova, pensant que en aquesta pregunta que faria, vaig fer ahir la prova, vaig deixar el mòbil, vaig sortir 3 hores i... No era neguitós, però allò de... No estic connectat. Oi, si me llaman de la ràdio? Doncs aquest serà el que... De seguida en parlarem de tot això aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo 4 papers i torno.